no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar.
Pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cesala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cesala, que realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. Como bienvenida al año 2013, he seleccionado una frase de Miguel de Unamuno que dice así: procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Saludemos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cesala. Hola, Carmen.
Hola, bona vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, bona vesprada.
¿Qué vamos a escuchar hoy en nuestro Norte es el Sur?
Hem pensat que el programa de ràdio d'avui podria ser el resum de programes que han sigut emitits durant 2012.
Vam començar el programa quan el nostre company Enric Tebar ens va proposar fer un programa en Ràdio Clara en la que col·laboràvem puntualment. Al principi ens va donar una mica de por, però després pensàrem que era interessant donar a conèixer la labor que fa Cesala.
Vicente, sí, seria bo dir que és Cesala, perquè encara que ja tots ens coneixen, però bueno, sempre hi ha, a lo millor, hi ha algú que s'incorpora per a que ho sàpiga.
Cesala és un comitè de solidaritat política internacionalista que té com a objectiu treballar colze a colze amb els moviments i organitzacions populars que lluiten per la transformació radical de les seues societats, per a superar la pobresa, l'alienació i l'explotació, entenent que és el sistema capitalista i les dinàmiques de dominació imperialista que aquest propicia la causa de l'empobriment de les grans majories i la devastació ecològica del planeta.
El primer programa que vam fer va estar dedicat al Salvador i parlaren en la nostra companya, Ascent Ruiz.
Mauricio Funes és el president, era un periodista, nunca se fue del frente, pero fueron juntos a las elecciones y salieron un nuevo gobierno de centro izquierda, se puede decir. Se dice que en estos tres años, con todo lo que había antes, no ha habido, y eso lo digo también porque aquí, con todo lo que se habla de corrupción, en estos tres años de gobierno no ha habido ningún escándalo de corrupción. Se han estado intentando hacer leyes para mejorar la situación. Leyes como mejorar la situación de la mujer, la infancia, la educación, dar más atención a las personas mayores solas que se quedaron sin hijos a veces porque murieron o los desaparecieron en los tiempos de la guerra. Y hay pequeñitos pasos y cambios de algunas leyes, aunque se ha encontrado siempre con tropiezos al no tener la mayoría en la asamblea, se ha encontrado siempre con tropiezos de arena y los empresarios, porque se han intentado establecer mesas de diálogo, pero a veces la derecha, los empresarios, cuando no les ha convenido, se han levantado.
No creemos en leyes del gobierno, ni en partidos y su votación. Nuestras luchas y esfuerzos unidos son la mera, mera solución. Nuestras luchas y esfuerzos unidos.
El segon programa tractava sobre Guatemala. És sobre una marxa que varen fer els indígenes el 20 de març des de la terra de Manuel Toch fins a la ciutat de Guatemala. Els indígenes el que volien en eixa marxa era donar a conèixer i cridar l'atenció sobre les seues reclamacions.
El 20 de març de 2012, les filles i fills del país s'ajuntaren per iniciar una marxa des de la terra de Manuel Toch fins a la capital, on es troba la seu dels poders de l'Estat per a que siguin escoltades les seues demandes.
Què és el que pretenen amb aquesta marxa? Pues que se respeten els territoris i la mare naturalea en tots aquells llocs on s'ha dit que no volen empreses mineres, petroleres de construcció, de megaprojectes i monocultius. Que se detinga la persecució en contra dels que lluiten per els seus drets, que condonen els prèstems otorgats per mig del Fondo de Terres i per l'aprovació de la Llei de Desenvolupament Rural Integral.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
El tercer programa versaba sobre Colombia. Así tinguérem a una compañía de la Organización Femenina Popular que li diem Gloria Amparo Suárez i que va realitzar una gira coincidint en els 40 anys d'existència de l'organització.
Principalmente nuestro trabajo con las mujeres es un trabajo de formación y capacitación para construcción de sujetas políticas de derechos, o sea, mujeres que conozcan sus derechos, mujeres que tengan capacitación y que puedan resolver las situaciones que están viviendo en su casa, en su trabajo, y sobre todo también toda la de la defensa de la vida, somos defensoras de derechos humanos.
¿Cuál es la situación actual a la que se enfrentan las mujeres?
Pues una situación muy compleja, teniendo claro que en Colombia seguimos viviendo un conflicto armado, seguimos en guerra. Hay toda una cantidad de hechos en desplazamiento, desaparecidos, asesinatos permanentes a los cuales las mujeres tienen que estar enfrentando cada día. Pero también hay una situación de violencia de género que las mujeres también están viviendo al interior de sus casas y en los diferentes espacios donde se encuentran. Es un momento muy complicado, muy difícil, en un país que es muy rico, en un país que tiene muchas riquezas y que tiene los ojos de muchas multinacionales, capital privado, pero también el accionar de los diferentes actores armados, principalmente pues toda la violencia que ejercen los paramilitares en nuestra zona.
El dia 11 de maig van fer la presentació de les brigades.
Les brigades començaren al voltant de la Revolució Sandinista en el 79, junt amb la creació dels comitès de solidaritat anomenats COSAL, que era Comitè de Solidaritat en Amèrica Llatina. Havia una gran il·lusió per a donar suport a la Revolució Sandinista. Després s'anaren estenent a altres països, segons anaven sorgint necessitats i propostes que els sol·licitaven des d'allí. Quins objectius són els de les brigades? Pues els objectius són tres. Uno es anar allí, compartir la realitat i conèixer-la.
L'altre objectiu seria, després, a la tornada, donar-la a conèixer així, i la tercera seria que s'incorporaren a treballar a una organització que realment poguera donar a conèixer tot allò.
En el programa del 25 de maig farem unes entrevistes a alguns brigadistes que havien anat de brigades els anys anteriors. Havien anat a Colòmbia, a Guatemala, a Paraguai i a El Salvador.
Jo fa uns quants anys ja vaig estar de brigadista a Cuba, en l'any 2008, i l'any passat volia tornar a repetir l'experiència i vaig estar barallant diverses opcions per a fer el treball com a brigadista. Vaig estar buscant diverses opcions i una d'elles va ser Tzetzala. I tant per la varietat de propostes que oferien, com de països, com per la línia política que duia, vaig pensar que va ser una opció correcta. Després vaig vindre a les reunions, m'agrada la idea i ja vaig continuar, vaig decidir anar.
Pues ahí anarem perquè anarem a fer la caravana per la pau. I les organitzacions, pues mira, està Sembrar, la Red d'Hermandat i Solidaritat en Colòmbia, també està la Federació Agrominera del Sur de Bolívar, perquè anarem al sur de Bolívar, i també l'Organització Femenina Popular.
Com has dit, que vas estar també anteriorment en Guatemala, quina diferència has vist entre els dos països?
Va ser molt diferent, perquè jo en Guatemala va ser més treball de dones, que a mi m'agradava molt, i també en xiquets, soc pedagoga, vull dir que treballo més en xiquets. No tenia res a veure en lo de Colòmbia, que era una altra cosa. Colòmbia era més anar a visibilitzar el que n'hi havia allí, una denúncia, en Guatemala també, però en Colòmbia a nivell polític a mi va ser un poquet més fort.
Quines organitzacions vas conèixer allí, en Guatemala?
Vaig estar treballant en el Frente Nacional de Lucha. Són una organització que aglutinen nombroses organitzacions, sindicats, associacions de veïns, associacions de comerciants, i així en general el que es dediquen és a la defensa del territori i dels recursos del país.
Ara, després de 2 anys, com valores tu el treball i el que vas fer allí en les brigades?
És una pena no poder participar tan sovint de forma tan activa com quan te'n vas de brigadista a un altre país i quan tornes així l'única cosa que et queda és difusió, difondre tot allò que has viscut des d'amics a com ara que estem a la ràdio. Pues me queda això clavat de no poder continuar l'activitat de forma tan activa com és anar-te'n de brigadista, perquè no és fàcil.
Antes, quan t'estàvem parlant a ese micrófono, me estaves dient de lo que te va impactar lo de la lluita contra la Unió Fenosa. ¿Us podries dir algo d'això?
Curiós i trist alhora, perquè així en el món occidental Unió Fenosa és una empresa elèctrica més, com considerem a Iberdrola o qualsevol altra, però allà a Sud-amèrica, a Guatemala, i pense que també estaven fotuts en aquest tema en Bolívia, per dir-ho així un poc radical, són uns assassins, perquè el govern els permet carregar-se des de boscos, aldees, comunitats. Impacta que una mateixa empresa tinga conceptes tan diferents d'un costa de l'Atlàntic a l'altre.
Tu ja coneguies la realitat del Salvador abans d'anar?
Jo vaig estar en el 92, però va ser una experiència molt ràpida i no me va quedar massa cosa d'aquell any. Però com sempre m'he estat treballant en els temes de solidaritat, el 2010 vaig anar una altra vegada ja des d'una ONG, Amanecer Solidario, que treballa també allí, que tiene una altra contraparte allí en El Salvador, i a través de Ascen, companya d'ací de Tzetzala també, vaig estar 2 anys, perquè me va agradar l'experiència. Jo estic treballant en una escoleta infantil, jo soc mestre, i ahí pues, era on jo he pogut donar una miqueta de la meva experiència i de la meva solidaritat.
8 de juny, el programa va estar dedicat a Paraguai, un país molt desconegut, i es va parlar sobre la nostra tasca allí i farem una entrevista amb Parc Salvador.
Paraguai compartix amb Brasil la propietat de la presa d'Itaipú, al Paraná, en la Triple Frontera, una de les preses més grans del món. I amb Argentina, la de Yacyretá, que està al sud de Paraguai, en el departament de la ciutat d'Encarnación. Però també compartim juntament amb Brasil, Argentina i Uruguai la segona reserva d'aigua potable del món, que és l'aqüífer Guaraní. Cosa que fa que molts països miren amb interès en aquest país, perquè saben que després del petroli l'aigua és un ben preuat i que molts països lluitaran pel seu domini, com per exemple els Estats Units, tenint una dependència econòmica, va ser com una espècie de colònia, però als Estats Units a partir dels anys 70 es reforça mitjançant bases militars, mitjançant delegacions de la CIA, etc. Aleshores, compta en tres bases a prop de l'aqüífer Guaraní perquè lluita per el domini d'aquest aqüífer, però també pel control de la zona.
Aprofitant que el dia 20 de juny era el dia de les persones migrantes, varen fer un programa el dia 22 de juny parlant dels refugiats.
Una persona refugiada és aquella cuya vida corre serio peligro en su país de origen y tiene temores fundados de perder la vida o de ser agredido por motivo de pertenecer a una minoría, una etnia, una religión, una nacionalidad o otro tipo de grupo social en cuyo país de origen no tienen protección. Por lo tanto, han de huir y buscar protección en un país seguro. Dicho en términos más coloquiales, una persona que si no sale corriendo del lugar donde vive y no busca un lugar seguro, pues probablemente la vayan a matar.
El programa del dia 6 de juliol el varen dedicar a parlar de la campanya per el tancament dels centres d'internament d'estrangers.
Los centros de internamiento para extranjeros son espacios de reclusión en donde se internan a personas en situación de irregularidad que han cometido en realidad una falta administrativa y se las mantiene por un periodo de 1 a 60 días a la espera de que se encuentre un vuelo para que sean deportadas a sus países. Básicamente dependen del Ministerio del Interior, por ende están reglamentados por la policía. En este caso, reglamentados no sería la palabra adecuada porque no existe un reglamento. Esos son los centros de internamiento para extranjeros.
¿Qué pensáis de la nueva reglamentación que ha planteado el gobierno?
Desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento nos posicionamos con un discurso bastante claro, que es un discurso basado en la protección de los derechos humanos y de toda la vulneración que se dan en estos espacios. Esta nueva reglamentación está revestida de un discurso que lo que pretende es minorizar el impacto que tienen estos espacios y lo que pretende es disfrazar las vulneraciones de derechos que se hacen, pretendiendo que ya sean entidades o ONGs las que los lleven, cuando en realidad el sistema va a ser el mismo, no se van a mejorar las condiciones y básicamente para nosotros lo que exigimos es el cierre de los centros de internamiento, por lo que hablaba, la vulneración de derechos. Las reglamentaciones es simplemente dar un maquillaje a algo que no debería existir.
Per a finalitzar, perquè jo estic pensant, Vicenta, que com a la ràdio tenim un temps determinat, no ens dona temps a fer tots els programes que han emitit. Què te pareix si ara fem hasta vacances i després ja, quan tornem, fem els altres programes de després de vacances?
Molt bé, Carmen, jo crec que podríem terminar en l'últim programa, que va ser el de abans d'anar-se'n de vacances en el mes d'agost.
Este programa es va emitir el dia 20 de juliol i anava dedicat al nostre company Vicent Garrido, ja que era l'aniversari de la seva mort i volguerem fer-li un petit homenatge perquè era una persona molt entranyable i molt estimada en la solidaritat. Vicent, un gran home. Vicent sempre ha estat un home honrat, coherent, generós, senzill, tendre, tolerant, pacient, intel·ligent, rebel i lluitador.
parlaré sobre la seva participació en la solidaritat i com a amic. El vam conèixer en Cesala a través de la solidaritat internacional i des del primer moment comprovaren la seva entrega i sensibilitat. Va formar part de les distintes brigades de solidaritat a Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador, Iraq, Chiapas, treballs que després va plasmar en exposicions de fotografia per a difondre la situació d'aixòs països per instituts, universitats, cases de cultura i tots aquells llocs on poguera fer-ho arribar. Més tard va crear el col·lectiu de solidaritat La Costera, que va entrar a formar part de la coordinadora de comitès de solidaritat del País Valencià. La seva participació va ser fonamental com estava a mig camí entre Alacant i València. Ell s'encarregava de convocar i coordinar cada reunió i proposar jornades de reflexió i convivència, de les quals era un gran convençut.
Vicent és una persona complexa en el sentit de que abarcava infinitat d'activitats socials, fonamentalment, o sociopolítiques, com diríem, en el sentit més noble del terme, i al mateix temps era una persona que podien resumir el que ell es dedicara a coses de tipus social, sociopolític, etc., com per exemple la solidaritat, que era un eix fonamental en la seva vida diària. Jo crec que es devia, sobretot, més que una opció que podien dir en la cultura tradicional partidista, que era producte en ell, més bé, d'un impuls ètic. És a dir, que era la ètica de la igualtat, la ètica per la justícia, la ètica per allò de que no haguera patiment en els nostres semblants. És a dir, ell era un impuls ètic el que el movia a implicar la seva vida en lluites com, per exemple, anar a Chiapas, estar en la coordinadora com un pilar fonamental, participar com a impulsor primordial en les jornades de reflexió que de quant en quant hem fet, o en La Costera, és a dir, en totes les lluites que podien fer tant al seu poble, a Canals, com a Xàtiva, com a cap de comarca. Observava que el que havia en ell fonamentalment era un impuls ètic en favor de la justícia i en favor de la igualtat, o el que és el mateix, en contra de l'opressió, a través, ja dic, d'una formació ètica que l'impulsava a prendre partit sempre per la gent que estava més fotuda, la gent de baix.
Una personalitat molt rica en pràcticament tots els fronts de lluita, de la solidaritat, la lluita antifranquista, en la lluita sindical, per l'obsessió fiscal, en la insubmissió i reivindicació dels drets nacionals i socials. Va ser una persona molt ferma en les seues conviccions, de vegades donava la sensació de que era rígid, però era l'expressió de la seva coherència. Al mateix temps, portada una bonhomia i una delicadesa respecte dels altres i fins i tot dels que podien dissentir de les seues opinions, també molt important. Per a mi, que la meva tasca fonamental ha estat el sindicalisme, pues jo crec que va ser un sindicalista, un representant sindical que en tot moment va anteposar l'interès general i tot també d'aquesta coherència el que va fer va ser rebutjar determinades coses que en la seva condició de representant ell podia fer valdre i que suposaven per a ell pues, alguns tipus de beneficis de caire personal. Ell va ser absolutament coherent i va sempre estar al costat dels seus companys i companyes.
Ha finalitzat este recompte de programes que hem fet i esperem que tinga una bona entrada d'any, que siga un poquet millor que el que hem acabat, sobretot per aquestes persones que estan sofrint molt de front de crisi.
Bona vesprada, Enric, ja se tornem a veure i parlem en el proper programa de Nostre Nord és el Sur.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia, curso de alta miseria. Me hizo doctor, soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur.
Soy
ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
¡Vamos,